Falta un minut perquè siguin 11:15 del matí en directe des de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui, aprofitant que som en aquesta casa emblemàtica de la nostra cultura, hem volgut demanar al professor Ramon Alcoverro una reflexió sobre el bo i millor que els pensadors, científics, literats o artistes que s'expressen en català hagin aportat a la cultura mundial.
Perquè sempre és delicat. La revista Sapiens patrocina grans preguntes, grans respostes. Amb Sapiens, descobreix la teva història.
Perquè sempre és delicat això de fer llistes i rànquings, però estem convençuts que l'home que mira ens ajudarà a repassar, perquè així és com es va definir en Ramon Alcoverro, l'home que mira, ens ajudarà a repassar alguns dels noms emblemàtics amb aportacions fonamentals de la cultura mundial. Professor, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar aquí.
Entre altres coses, perquè vostè també és membre de l'Institut.
No, jo sóc membre d'una societat filial, jo no sóc prou savi com per ser membre de l'Institut. L'Institut està dividit en, diguéssim, el que són els membres corresponents, que són, en aquests moments n'hi ha quatre de filosofia, el Josep Maria Tarrí Cabres, el Xavier Albert de Ventós, el Gabriel Amengual, el Pere Lluís Font, i després doncs, el proletariat intel·lectual, en el qual Monroe forma part, que són, gràcies a Déu, molts centenars de professors de filosofia d'institut, professors de filosofia d'universitat, en fi, algun dia seré savi i em faran de primera divisió.
Professor Alcoverro, s'atreveria a destacar, tot i el seu proletariat intel·lectual, quin ha estat el savi més savi de la història de la cultura catalana?
Per mi el savi més savi de la història de la cultura catalana és segurament Ramon Llull. El que passa és que, gràcies a Déu, la cultura catalana té una àmplia tradició, no només, diguéssim, en humanitats, sinó també en tecnologia, i això és important dir-ho, i en biologia, i tenim molts metges, i tenim... aquest és un país petit però ferm, no? I amb gent que ha fet coses realment importants. Catalunya no és independent políticament, Catalunya no té grans militars, no té grans soldats, però potser la independència de Catalunya és la cultura catalana, és a dir, és la gent que ens posa al món són, diguéssim, els nostres intel·lectuals, els nostres poetes, els nostres músics, els nostres savis.
Molt bé. Escolti'm, què m'ha portat al món nosaltres?
Home, Déu-nos dos ser catalans. Déu-nos dos ser catalans. Jo penso que hi ha moltes coses, no? Vull dir, podríem parlar de ciència, podríem parlar d'art, evidentment, només caldria parlar de Picasso, Miró, Dalí, tots els la tremenda quantitat de pintors, podem parlar d'arquitectes, i en tenim molts, diguéssim, evidentment hauríem de parlar de Gaudí, hauríem de parlar dels modernistes, hauríem de parlar d'un arquitecte que a Catalunya potser no es coneix gaire, que era valencià, Guastavino, que és el de Grand Central Station. Si ara que no em va de vacances i anem a Nova York, doncs si passeu pel carrer 42 o 43 Est, Grand Central Station, el centre de distribució dels ferrocarrils de Nova York, està fet la volta aquella, és una volta catalana feta per Guastavino, un arquitecte valencià que va viure allà, i a Boston, per exemple, hi ha moltes coses. Fa 25 anys, ara ja no, però fa 25 anys als Estats Units coneixien més Guastavino que no pas Gaudí.
Caram! O sigui, l'estació central de Nova York...
Sí, la Grand Central Station.
La volta feta per un valencià.
Sí, sí. Bueno, i a més va fer allò de la volta catalana i aquestes coses. Jo no sóc arquitecte, evidentment, jo sóc filòsof, però es veu que els arquitectes la consideren com una cosa molt important, perquè és una manera de treballar l'espai que dona molta llum, que dona molta vida.
Molt bé. Quins altres noms hauríem de retenir?
Home, a veure, a mi em sembla que hauríem de dir també que la ciència i la tecnologia són humanístics. A Catalunya hem tingut una tradició molt maca i molt interessant de tecnologia popular, que fins pràcticament principis del segle XIX va ser d'importància mundial. És a dir, per exemple, moltes vegades no ho sabem reivindicar, però des del segle XII o cosa així, en els Pirineus va néixer, a l'època medieval, una forma de treballar el ferro que es diu la farga catalana, que abans de la invenció de les màquines de vapor i coses d'aquestes, era d'abast mundial. Les claus i els panys i la serralleria catalana han tingut sempre una importància mundial, perquè precisament la tecnologia, diguéssim, ja des de l'època medieval era així, aquesta, no? Per curiositat, també ja parlant d'Estats Units, com parlàvem abans del Guastavino, doncs el president Jefferson tenia dues pistoles, sembla ser que fetes al Ripoll.
El president Jefferson.
Vull dir que és interessant saber que la farga catalana, que es feia doncs a la Vallferrera, el Freser, el Vallespí, tota la cosa aquesta de la serralleria, en fi, vull dir que hem tingut una tecnologia popular molt important. Segurament la revolució industrial catalana no es podria entendre sense tota aquesta quantitat tremenda de petits tecnòlegs i de gent que... Clar, estem parlant d'una època en què pràcticament les universitats no existien, estem parlant d'una època en què la ciència era molt empirista, en què els tecnòlegs, diguéssim, feien el paper dels científics, no? El tecnòleg és la veu del mecànic, i a Catalunya hem tingut una tradició de mecànics collonuda, vull dir, espectacular.
I en el terreny del pensament, en el terreny en el que vostè es mou?
Ai, Déu meu, això és més complicat, perquè clar, tenim un gran clàssic, que és Ramon Llull, ja ho he dit abans, i m'agradaria reivindicar-lo també perquè Ramon Llull va ser, a més de filòsof i teòleg, va ser un personatge interessadíssim per les matemàtiques, però en fi, només caldria pensar que en aquest últim segle, per exemple, Ferrater Mora...
Perdoni'm, encara en Llull, quina és la idea principal de Llull?
Ai, Déu meu, això sí que és complicat, perquè els medievalistes segur que se m'enfaden. Jo diria una cosa que em sembla que té una mica de gràcia i que val la pena, no? I és que la idea principal de Llull és que ell vol ser un filòsof que es dediqui a convertir els àrabs, els musulmans, digue-li com vulguis, però que ho faci de forma racional, és a dir, demostrant a través de la lògica que la seva religió és la correcta i la de les altres és incorrecta, no? Llavors, la gràcia d'aquesta història no és tant que vulguis convertir a no sé qui, com el procediment. És a dir, els filòsofs moltes vegades no són importants per al que diuen, sinó per com han arribat a la conclusió d'allò que diuen, no? Per el procés a través del qual s'hi ha arribat. Llavors, aquesta és una idea que té molta gràcia i que em sembla que avui en dia és encara molt significativa i molt moderneta i que val la pena pensar-la, i és que s'ha d'integrar ciència, raó, en el cas de Llull, la fe, etc, etc. I això, si us fixeu, ara que li acaben de donar el Premi Catalunya a l'Edward Osborne Wilson, Wilson és un gran pensador, és un gran filòsof, precisament perquè és un senyor que es dedica a estudiar formigues. Llavors, a partir d'estudiar formigues, fa preguntes que poden valdre per altres àmbits de la vida, per altres àmbits de la societat, no? És a dir, què tenim nosaltres genèticament que veure amb, què hi ha de l'agressivitat? Les formigues són tremendament agressives i es mengen d'una manera brutal, no? Què ens poden ensenyar les
formigues? Entre elles es mengen les formigues?
Sí, bueno, tenen guerres. Hi ha unes guerres formigaires, es veu que són espectaculars, i sembla ser que les formigues catalanes anys enrere, diguéssim, mantenien el plantejament, perquè hi ha una invasió de formigues argentines.
Sí.
Encantés. Però
sí.
Això, escolti, no.
Ara, fa molts anys ho vàrem tractar en aquest programa.
Trucaran 2.000 especialistes i em diran, escolti, està fotent...
Doncs
però, en tot cas, la idea és, a veure, estudiant formigues podem pensar l'agressivitat i això potser ens pot servir per als humans. I això és una idea tremendament moderna que està en el Ramon Llull i que està molt, molt, molt en la forma de fer ciència i tecnologia i filosofia a Catalunya, que és aquesta idea de ciència amb consciència, que és una idea, diguéssim, que em sembla que en podem estar bastant orgullosos, de que, i això per exemple també passa molt en els nostres metges que han estat importantíssims, han estat molt metges humanistes, no? Vull dir, no només ciència pura, sinó ciència aplicada, ciència referida al món, no?
Deixi'm que torni al món del pensament. Quan jo li preguntava per Llull, vostè estava a punt d'introduir del segle XX la figura de Josep Ferrater Mora.
Sí, Josep Ferrater Mora, per exemple, és un cas d'aquests interessantíssim. És un professor de filosofia, exiliat després de la guerra, té una vida molt complicada fins que aconsegueix entrar en una universitat de Massachusetts, i fa l'última gran compilació possible abans de l'època d'internet de tot el saber de la filosofia, que és el Diccionari de Filosofia, que ha publicat en 4 volums, que després l'ha continuat també a la Universitat de Girona, el Josep Maria Terricabres, i que és un treball, diguéssim, de referència mundial. És a dir, tu vas a qualsevol facultat de filosofia i tothom sap, perquè és una eina que utilitza tothom, qui era Ferrater Mora. I això em sembla també una idea molt maca i molt a reivindicar, que és la idea de la ciència integradora, no? La ciència que intenta no ser sectària, que intenta explicar el món tal com realment és i agrupar doncs, la gent per la seva importància objectiva i no per dèries estranyes, no?
Mm-hmm.
Això és una cosa molt d'aquest realisme irònic que també és molt, molt català.
Però té renom internacional, almenys entre els filòsofs?
Sí. Li acaben de publicar fa 3 o 4 anys a la Universitat de Nova York, acaba de publicar encara, reeditar un llibre de Ferrater Mora, que ja va morir fa uns anys i encara se l'està reeditant.
Amb tot em sembla, professor Alcobarró, que vostè és de l'opinió que el savi català més important encara està per venir.
Ai, sí, per favor, és a dir, a veure, això que quedi claríssim, per favor. En aquests moments hi ha un munt de nanos estudiant per selectivitat i jo tinc moltes, moltes, moltes ganes que algun noi, alguna noia de les que estan estudiant selectivitat aquests dies, d'aquí 30 anys estigui a l'Institut d'Estudis Catalans, ens estigui donant lliçons a tot i estigui posant aquest país doncs, on ha d'estar. És a dir, a veure, aquest país no té cap sentit si no entenem que tots som una baula en una llarga cadena, no? I jo tinc l'obligació quasi bé moral, quasi bé espiritual, de demanar a xavals que esteu a punt, nois i noies que esteu a punt de fer la selectivitat, que vosaltres sigueu la continuïtat d'aquesta feina que nosaltres portem fent ja 30 anys i que continuarem fent fins que puguem, però que no té cap sentit si no continua.
Professor Alcobarró, moltes gràcies per haver vingut al Matí de Catalunya Ràdio. Una petita pausa, Super Enigmàrius.